migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. I en parlem de gastronomia. Ja sabeu que suposo que d'aquí anirem creixent. Som Regió Gastronòmica 2025, això és Catalunya, no? Som un gran productor d'aliments, bàsicament de qualitat, de proximitat i ben apreciats arreu del planeta. De fet, podem dir que tenim la sort de comptar amb un extens i ric territori que produeix doncs una gran varietat de productes alimentaris de primera qualitat. O sigui, la poma de Girona, calçots de Valls, les peres allà a Ponent, l'arròs del Delta, per posar un exemple, en tot cas, a part del vi, l'oli. Bé, fins ara només el 20% de les compres d'aliments del sector públic són de proximitat. Només el 20%. Només el 20%. Quan parlo de sector públic, parlo de les escoles, de les presons, dels hospitals, etc. No? Però ara el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el senyor Òscar Ordeig, ha implementat una mesura perquè creixi fins al 50%, i això és una bona notícia pel sector primari català. Clàudia Cifuentes, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia.
I això és una bona notícia.
Sí, així és. L'objectiu del govern és enfortir el consum de proximitat. Vol pujar fins al 50% dels aliments que es comprin a les administracions públiques a partir d'ara hauran de ser de proximitat, el doble que fins ara, perquè, com hem dit abans, era el 20%. És a dir, els menús que s'ofereixen a centres públics com menjadors o centres educatius, presons i centres sanitaris hauran de ser de productes de proximitat. La mesura es fa per motius de sostenibilitat, progrés econòmic i també per garantir la qualitat dels productes. Per què? Doncs perquè el consum d'aliments de proximitat ajuda a contribuir al desenvolupament rural del territori des d'un punt de vista, doncs, ambiental, econòmic o inclús també social. A més, també es podria dir que és una bona forma de reduir la contaminació que genera durant el transport a llargues distàncies, no?
No, evidentment, és una qüestió de molt... S'ha de tenir molt de seny en tot això. Recordeu que fins ara se'ns havien posat molt pesats, amb certa raó, en consumir productes de proximitat, per evitar moltes coses. Primer, evidentment, la inversió de compra en el producte de proximitat, i després, doncs, reduir l'emissió de gases d'efecte hivernacle de portar productes de l'altra part del planeta. Aquí entren moltes coses en joc,
sí,
eh?
Sí, i també el fet d'apostar pels productes de Catalunya, doncs, són rentables, perquè els estudis realitzats per la Generalitat mostren que augmentar una compra d'aliments de proximitat, doncs, genera un impacte de més de 100 milions d'euros. I no és poca cosa.
No és poca cosa. La societat està sensibilitzada, però la gran pregunta és per què no ho fa? Possiblement és pels preus?
Pues a lo millor, sí, cert. A sobre, volen... Bueno, estàs sensibilitzada? Tu creus que estem sensibilitzats?
Jo crec que sí.
Sí?
Home, jo prefereixo menjar... Però clar, hi ha una cosa que es diu preu.
Exacte.
I que moltes famílies miren el preu. I a mi sempre em crida l'atenció perquè un producte que ve des de Ghana és més barat. Suposo que hi ha molts... Aquí entraríem un ventall, segurament. Si em parem a pensar, coneixem els motius, no? Però el preu, segueixo pensant que és la gran barrera, no la qualitat. Evidentment, jo prefereixo la poma de Girona, en aquest cas.
O l'arròs del Delta.
Per exemple. Doncs en parlem de tot això. Va, en parlem precisament d'aquesta mesura, que és coherent, que entra dins de la coherència, per fi, perquè des de fa molts anys ens estan dient els consumidors, però l'administració encara no ho havia fet. Ho feia molt poc. I aquí, doncs, entrem dins la coherència. Això, bé, una cosa bona. Parlem amb el senyor Joan Gòdia, que és director d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, per parlar de tot això. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo estava parlant de que, d'entrada, sembla que entrem dins d'una coherència, no?, de tot el missatge que s'estava enviant a la població aquests dies. Bueno, aquests dies, aquests anys.
Sí, nosaltres, des de que, quan vam fer l'estratègia alimentària de Catalunya, amb molts experts que van participar, aquesta és una de les peticions més importants, no?, doncs que s'obligués a que almenys el 50% dels productes fossin de proximitat, per tot el que has dit, no?, per la sostenibilitat, per mantenir i potenciar els pagesos del territori, i per moltíssimes coses que servirà això, no? Això és una llei que nosaltres la presentarem, trigarà un temps a la seva tramitació, però esperem que quan estigui, doncs, serveixi per això, no?, per ser... per alimentar més sostenible, per alimentar-nos de temporada d'uns excel·lents productes que tenim a Catalunya.
Això quin impacte pot tenir directe en, en els productors de proximitat, en els pagesos, amb els ramaders, etcètera, etcètera?
Nosaltres vam fer uns comptes, així, solament amb els menús escolars, a l'any aquí es donen uns 250 milions de menús escolars, vam calcular que tindria un impacte d'uns 100 milions d'euros a l'any. Aquests són els càlculs així més per sobre que vam fer amb la part dels menús escolars.
És a dir, que això pot ajudar molt tant a pagesos, al productor de proximitat, clarament l'ajudarà.
I tant, és una mesura que té impacte directe, que els productors doncs, tinguin sortida els seus productes i puguin rebre un preu just que els permeti, continuar la seva activitat agrària i la labor que fan en el territori.
Joan, jo sempre he tingut el dubte de quan considerem que un producte és de proximitat. En aquest cas, parlem de territori, és a dir, Catalunya?
Nosaltres parlem de Catalunya.
De Catalunya.
De proximitat parlem de Catalunya. El concepte aquest el tenim assimilat a Catalunya.
D'acord, entendríem dins del territori, parlem de Catalunya en aquest cas.
Bé,
parlaves de la tramitació de la llei. Quan es preveu més o menys que tot això es pot posar en marxa?
Mira, nosaltres estem ja avançat molt en el text de la llei i en els però jo crec, no sé, també, jo crec que en un mes hauríem d'entrar en el Parlament aquesta llei i després ja tot el que duri la tramitació. Dependrà aquí dels consensos, que espero que siguin molts els consensos.
Però tant de bo, eh? És raro que en política hi hagi molts consensos, però bé, penso que aquest és molt, molt coherent.
Jo crec que en aquest cas hauria d'haver molt
coherent. Jo crec que aquest és bastant coherent, no sé. No crec que faci mal a ningú, políticament parlant.
També n'hi ha sorpreses,
No, això sí.
Esperem que vagi tot bé i que a finals d'any ja la puguem tenir. Però bé, tot això són previsions que poden no ser així, Nosaltres ficarem tot el possible perquè comenci la tramitació.
Bé, aprofito que tinc aquí, Joan, per parlar de com està la situació del sector primari a Catalunya, perquè darrerament entre la pesca, els pagesos, la Catalunya despoblada, món rural, sí. Ostres, tenim el relleu generacional, etcètera, etcètera, tenim un problema sobre la taula realment important amb això,
A veure, relleu generacional, evidentment no n'hi ha molt, i el problema és que els pagesos i els ramaders, per poder-se quedar a l'activitat agrària, s'han de complir per mi dues condicions. Una, que es pugui guanyar bé la vida, i sabem que a la cadena alimentària, la part del sector primari, és el que rep menys compensació pels seus productes. Aquesta és una. Hem d'intentar que se la puguin guanyar i se la puguin guanyar dignament. I la segona és el prestigi que té la professió, no? És una professió que no està prestigiada, no me la creiem entre tots, i això hem de col·laborar tots. Vosaltres també, des dels mitjans de comunicació, a fer que és una professió digna i sobretot, té una missió que és produir aliments. És una cosa que fem doncs, cada dia, com a mínim, tres cops. I tenir aliments d'aquí doncs, és fonamental. De fet, si et fixes, tots els fons d'inversió, o molts fons d'inversió, inverteixen en l'alimentació. Per què? Perquè és present i és futur. Qui dominarà l'alimentació ho dominarà tot. Llavors, ens falta aquesta autoestima, que ens ho creiem, que sentim orgull d'aquesta professió, i això, us dic, ha de ser una cosa que hem de fer entre tots.
No sé quin paper poden jugar aquí les administracions de cara a fomentar i ajudar al sector primari.
Mira, bé, nosaltres amb l'estratègia alimentària tenim moltes mesures que van en aquesta direcció. I mira, aprofito que aquest any som regió mundial de
l'economia. Correcte, correcte. El calçó de ball ja va treure pit d'això, l'altre dia amb la calçotada.
Tenim programades un munt d'accions perquè la població, els consumidors, es donin compte de l'excel·lència dels productes que tenim aquí i ficar en valor aquesta professió. Moltes d'aquestes accions que se'n faran, jo crec que sobre unes 500 enguany, aprofitant aquest reconeixement que, per cert, aquest reconeixement ens han donat precisament per això. Quan va vindre el jurat, van veure la diversitat i qualitat de productes que tenim a Catalunya, van començar per roses i van acabar a l'Alta de l'Ebre i van quedar meravellats. O sigui, els que venen de fora tenen més consciència del que tenim que els que estem aquí.
Sí, tu creus que sí, Joan? No sé, aquí podríem discutir, aquí no tindríem consens en aquest cas, no sé, jo crec que aquí també som molt conscients.
Mira, ficaré un exemple.
Digues.
Ficaré un exemple. Els italians i els francesos, quan tenen producció d'allà, del lloc on són, les seves produccions, solament consumeixen aquelles produccions. La valoren, la consumeixen i la paguen. A qui ens costa més? Ens costa més. És l'autoestima alimentària, que jo sempre parlo, que la tenim més baixa que altres països.
Mira, Joan, hem començat a parlar de la llei, que està tot relacionat. Ja sabeu que aquesta conversa que acabem de tenir té una relació tot, des de la llei d'aquest 50% de producte de proximitat a tot això que estàvem xerrant. Així que, senyor Joan Gòdia, director d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé, bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs el relleu generacional seria un dels quès, en tot cas, en totes les professions del sector primari, clar, bàsicament en general, eh? Va, que de seguida parlem d'il·luminació. Està ben il·luminat el teu barri? De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583. Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en los L Casta y Actimel Pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,08€ y así en más de 1.700 productos. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira que no entrava precisament en el tema, ens havien trucat, el que passa és que no m'ha arribat la pregunta a temps i no tenia temps per continuar parlant amb el senyor Joan Gòdia, però sí que és veritat que hi ha un què sobre aquell 50% de productes de proximitat dins dels menús de les escoles, i és sobre els preus. Els preus. Els preus dels menús escolars pujaran o no pujaran? Prometo guardar-me aquesta pregunta per fer-la i fer-ho d'una manera més objectiva en quan entri en vigor la llei. Quan entri en vigor aquesta llei, tornarem a parlar de tot això, perquè és un tema delicat. I serà una de les grans que es pujaran els preus dels menús escolars amb això. Bé, ara parlarem de si està ben il·luminat el teu barri. Per parlar d'això i d'aquesta, sobretot, proposta que ha fet l'Ajuntament de Barcelona de renovar tota la il·luminació de la ciutat, parlem amb el senyor Vicenç Valentí, que és professor col·laborador del Màster Universitari de Ciutat i Urbanista de la UOC, i a més expert en urbanisme, ja el tenim al telèfon. Vicenç, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies, molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Vicenç. Quan considerem que una ciutat està ben il·luminada, hi ha uns paràmetres?
Bueno, hi ha un, deu haver, jo ho desconec exactament, però deu haver dos paràmetres generals. El que cal normalment és que els carrers, les vies de circulació i per on passen els ciutadans, tant sigui en cotxe com caminant, tinguin una il·luminació suficient com perquè hi se sentin protegits. Per tant, una ciutat com Barcelona jo crec que està bastant ben il·luminada. Existeix el tema de la contaminació lumínica, que això és una qüestió tecnològica, que van millorant amb el temps, i jo crec que s'estan adaptant amb aquesta nova normativa, entre altres coses, a millorar, si cal, la il·luminació, però sí a millorar el tema de l'orientació de la llum, sobretot que vagi cap avall, que sigui de tipus LED, que gasti menys, que sigui menys agressiva, etc. Jo crec que sí, que força bé.
És una qüestió també de veure per on camines, en tot cas, no? També.
Bé, aquestes són les qüestions menors, no? Que les que la llei potser no té en compte o no desenvolupa de la mateixa manera, però que no és una qüestió general, sinó que moltes vegades són voreres en les quals hi ha una obra i una bastida que tenen poca llum, que aquestes sí que generen una certa sensació d'inseguretat. Per la nit la gent procura no passar per sota una bastida, o racons que hi hagin que no estiguin ben il·luminats. Bé, però per això... Digues.
No, t'haurà de preguntar que bàsicament com d'important és tot això de cara a una de les qüestions d'aquestes enquestes que es fan, i és sobre aquesta sensació de seguretat que pot tenir la ciutadania envers una il·luminació o no.
Sí, però és una qüestió molt, molt específica. Aquí el que cal, a part que hi hagi uns experts que entenguin d'enllumenat i que sàpiguen de quantitat de llum que han de posar, el que sí que serveix, el que és molt útil, són l'opinió de la ciutadania que fa ús de l'espai. I això què significa? Que s'ha de preguntar a la gent del barri d'aquells llocs que consideren que són més o menys segurs d'acord amb la llum. Això és una cosa que es fa molt habitualment en molts llocs, i el que s'ha de fer és això, fer aquest recorregut ciutadans, en el qual la gent diu, mira, jo en aquest punt no ho veig massa clar, no me trobo segur, hi ha poca llum. Llavors, a partir d'aquí sí que desenvolupa un pla. Ignoro si l'Ajuntament ho fa, jo crec que no. Però vull dir que, en tot cas, són d'aquestes, amb aquestes pràctiques, diguéssim, de recorregut ciutadà quan realment vas al punt concret en què la gent se sent segura, etc.
Quan s'ha dissenyat tot això, com d'important és els automatismes? Que sigui una il·luminació intel·ligent aprofitant les intel·ligències artificials, a la Badí, no exactament seria això, però sí en funció de l'utilització que es faci de l'espai, que funcioni a unes hores o a unes altres no. Per exemple, jo recordo quan va passar la volta per Barcelona, que estava totes les fosques, hi va haver un núvol d'aquells salvatges que ho tapa tot i deixa tot, pràcticament a les fosques, i allà no es va encendre ni una llum, i amb el pelic que jo composava hi va haver molta crítica amb això.
Bueno, suposo que recordo aquest cas, no, de la volta ciclista. Clar, la ciutat no està programada per tenir en compte tots els actes que es puguin fer, com una volta ciclista. I no es va tenir en compte que, d'una manera manual, s'havia de donar la llum pels llocs on passava en aquell moment, perquè suposo que era el trànsit de la nit al dia, no?
Clar.
I per això encara no s'havia engegat de manera automàtica. Bé, és una qüestió no tant de normativa, sinó és una qüestió de tenir en compte què fas, tenir una agenda i saber el que cal. I posar-ho en pràctica. No? Això va ser un fallo de programació.
Si et demano una nota del 0 al 10 de qualitat i d'il·luminació, per exemple, la ciutat de Barcelona, quina nota li posaries?
Bé, jo tinc la sensació, percepció meva, de que no té una mala il·luminació en general. Per tant, diguéssim que a nivell genèric podria tenir més un aprovat suficient. El que passa és que, et dic, segur que hi ha espais, al meu barri, per exemple, que hi ha un carrer que és menys il·luminat, o és més petit, o transita menys gent, que jo necessitaria una il·luminació específica i que potser manca. Com no s'ha fet aquesta, diguéssim, pregunta a la gent, doncs jo imagino que hi ha espais que són poc il·luminats i que s'haurien de millorar. Però el terme general jo crec que és un aprovat suficient. Sí.
Doncs senyor Vicenç Valentí, professor col·laborador del Màster Universitari de Ciutat i Urbanisme de la UOC i expert en urbanisme, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i les teves opinions aquí al programa. Molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Doncs és un què, entre unes coses i altres. Tenim uns quants temes interessants, Gervàs, és que em fa molta ràbia. Moltes vegades no tenia el temps suficients per fer les coses, hem de fer les entrevistes més curtetes, però l'avantatge és que podem fer més i més, i altres dies, en tot cas. Va, estem a punt d'arribar a 2:15. Avui, dijous, ja sabeu que viatgem i fem escapades de la neu amb el David Velasco, una persona que avui ha d'estar també molt contenta perquè hi ha una alerta per intensitat de neu al Pirineu Occidental, i això significa que t'he sentit, això d'anar a esquiar i s'anar a esquiar amb neu nova, que això sempre és molt bo. Doncs, rei, la salutació de qui us ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Ja sabeu que totes les xerrades estaran disponibles a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara us deixem amb les escapades a la neu i el David Besascó, que acabin de passar una molt bona tarda.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.